durant més de 20 anys, els catalans només vam conèixer un president de la Generalitat. Des de les primeres eleccions democràtiques l'any 80 i fins a finals del 2003, a la plaça Sant Jaume sempre hi va haver Jordi Pujol i Soley. Però un bon dia, el president va anunciar que plegava.
Em sembla que jo ja puc dir, sense embuts, que, doncs, que jo no em tornaré a presentar.
I llavors va sorgir una pregunta que encara no tenia resposta. Què ha de fer Catalunya amb els seus expresidents? Els partits van posar-s'hi i en pocs mesos van aprovar una llei que regula l'estatut dels expresidents.
El ple va aprovar dimecres, per unanimitat, una proposició que regula l'estatut dels presidents de la Generalitat un cop hagin acabat l'exercici del càrrec.
Els grups parlamentaris van firmar un pacte a finals del mes passat perquè es reguli la jubilació dels expresidents de la Generalitat, cosa que omplirà un buit institucional important.
Quins privilegis, drets i obligacions tenen els expresidents de la Generalitat? Per cert, continuen sent molt honorables quan deixen la presidència? Soc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. La Marta Corbalán és periodista de Catalunya Ràdio, especialitzada en informació política. Hola Marta, com va?
Hola Eloi, què tal?
Escolta Marta, d'on ve això? Com va començar i per què es va regular la figura de l'expresident?
Doncs mira, hi ha una llei del 2003 que és la que regula la figura dels expresidents. Aquesta llei es va aprovar amb l'objectiu de garantir que tots els expresidents puguin atendre les seves necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes funcions que han exercit.
Però l'objectiu, la raó última d'aquesta llei, quina és? Potser s'entén que un expresident ho té difícil per tornar a la vida civil, per trobar una feina normal, per dir-ho així, i per tant necessiten un cert acompanyament, és això?
Bàsicament, als expresidents se'ls dona una prestació econòmica quan deixen el càrrec per evitar que hagin de buscar una feina immediatament i d'aquesta manera també es redueix el risc de conflictes d'interessos o també doncs, es redueix les anomenades portes giratòries. Ara bé, no necessàriament, jo crec, ho tenen més difícil que altres persones a l'hora de trobar una feina. De fet, acostumen a tenir una xarxa de contactes molt àmplia, tenen experiència de gestió i notorietat pública que els pot obrir moltes portes en l'àmbit privat.
Va, doncs anem a les concrecions i comencem per la cosa econòmica. Quants diners reben els expresidents quan deixen la plaça Sant Jaume?
Doncs mira, els expresidents tenen dret a dues prestacions econòmiques que són incompatibles entre si. Una per als anys immediatament posteriors a la presidència i l'altra per quan es jubilin. La primera és una assignació mensual que els expresidents tenen dret a rebre per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec. Es tracta d'un salari equivalent al 80% del sou que tenien com a presidents de la Generalitat. El sou d'un president, perquè ens situem, està al voltant dels 150.000 euros bruts anuals. És un dels més alts de l'estat espanyol, per sobre fins i tot del president del govern espanyol.
Val, aquesta és una de les prestacions, però em deies que n'hi ha una altra, en aquest cas per jubilació, no?
Exacte. Quan fan 65 anys, reben una altra prestació econòmica. El 60% de la retribució que tenien com a presidents, i això és una pensió de jubilació vitalícia. A banda d'aquestes prestacions econòmiques, tots els expresidents tenen dret a tenir una oficina de treball quan deixen el càrrec amb tres persones adscrites al seu servei. També se'ls proporciona escorta i cotxe oficial i tot això pagat amb diners que s'inclouen anualment en els pressupostos de la Generalitat.
Tu ara, Marta, apuntaves això de l'oficina dels expresidents. Explica'm què en sabem. Què és això de l'oficina de l'expresident i per què serveix?
Serveixen bàsicament per mantenir l'activitat institucional, atendre relacions socials i protocolàries i gestionar tota l'agenda derivada del seu càrrec. Aquestes oficines disposen de personal de suport i d'un pressupost assignat públicament. I ara, doncs, molts us deveu preguntar què fan els expresidents.
Clar, sí.
Doncs fan conferències, viatges a l'estranger, reunions amb entitats de la societat civil, és a dir, mantenen, alguns amb més intensitat que d'altres, bastanta activitat institucional.
Escolta, llavors, què passa si un expresident de cop i volta troba feina i es posa a treballar? És a dir, si entra al sector privat, per exemple, perd tot això, es queda sense els diners, sense l'assignació o sense els serveis de l'oficina? És incompatible tot això amb una activitat professional o no? O es pot simultanejar?
perden l'assignació econòmica, és a dir, no poden estar treballant i cobrant. En canvi, l'oficina d'expresident sí que la poden mantenir sempre, encara que estiguin treballant en un altre lloc. Per exemple, Pere Aragonès va renunciar al sou d'expresident l'any passat perquè se'n va anar a treballar a l'empresa de la família, una cadena d'hotels, però en canvi sí que manté l'oficina d'expresident, que ell la té en un edifici annex del Palau de Pedralbes.
Mira, ara que mencionaves el cas de Pere Aragonès, podríem repassar la resta d'expresidents, no?, per veure la situació de cadascun, que a més em sembla que tenim una mica de tot. Comencem pel 131è president de la Generalitat, Quim Torra.
Cap independentista no ha de tenir cap problema a reconèixer que no hem fet bé algunes coses. Però també ho han de reconèixer aquells que prefereixen que Catalunya resti com una comunitat autònoma més.
Quim Torra ja no cobra cap prestació com a expresident. La va deixar de cobrar el 2024 perquè només tenia dret a percebre-la durant 4 anys. Tampoc pot cobrar encara la pensió de jubilació vitalícia perquè només té 63 anys. Recordem que aquesta pensió la cobren a partir dels 65. Sí que té oficina d'expresident i la té a Girona. És l'únic que no té l'oficina a Barcelona.
Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país.
Puigdemont només té oficina al Palau Centelles de Barcelona. Ell va renunciar a cobrar cap prestació i, de fet, ara tampoc podria cobrar-la perquè ja està percebent un sou com a diputat del Parlament de Catalunya. Recordem que l'expresident Puigdemont no té seguretat. El govern espanyol li ha denegat tenir escorta perquè considera que és un pròfug de la justícia.
Jo ara, en aquest moment, no vull tornar a la primera línia de la política. I ho podria fer.
Artur Mas té l'oficina al Palau Robert de Barcelona i ell sí que cobra la pensió vitalícia perquè té més de 65 anys.
Jo crec que estem millor, perquè si no s'hagués aprovat l'Estatut, l'autogovern de Catalunya no tindria algunes competències que en aquest moment té.
Montilla també compta amb oficina a Barcelona i en el seu cas és de lloguer. Els altres expresidents tots les tenen en edificis de la Generalitat. Montilla no cobra cap prestació d'expresident per una qüestió d'incompatibilitats i és que està al Consell d'Administració de la companyia energètica Enagás.
Catalunya en aquest moment és, de tots els territoris d'Europa que no són estats, pràcticament aquell que s'assembla més a un estat. Catalunya pot fer el que vulgui en aquest moment.
El cas de Pasqual Maragall també és diferent. Com sabeu, té Alzheimer i no disposa d'oficina, sinó que rep una aportació directa que es destina a l'assistència domiciliària i mèdica que necessita.
L'existència d'uns diners a l'estranger pot ser criticada, però no pressuposa que l'origen d'aquest diner sigui il·lícit. Jo no he estat un polític corrupte.
I finalment Jordi Pujol va renunciar a totes les atribucions d'expresident, tant a l'oficina com al sou vitalici, quan va confessar el 2014 que la seva família havia tingut diners sense regularitzar Andorra durant dècades.
Ara que mencionàvem el nom de Jordi Pujol, Marta, no sé si els expresidents se'ls poden retirar aquests beneficis, aquests drets associats a la figura de l'expresident. Està previst que puguin perdre-ho per algun motiu, això?
Sí, sí, a la mateixa llei que regula la figura dels expresidents està previst aquest supòsit. Els drets i les prerrogatives dels expresidents poden ser revocats de manera total o parcial, sempre per acord del ple del Parlament. I quan es poden revocar aquests drets i aquestes prerrogatives? Doncs en cas que es consideri que ja no gaudeix de les condicions d'honorabilitat necessàries o en cas de condemna penal ferma. La decisió s'ha d'acordar sempre per majoria de dues terceres parts dels diputats i diputades, és a dir, per 90 dels 135 diputats que té el Parlament.
Escolta, ara que parlaves de l'honorabilitat, Marta, i ja per acabar, com ens hem de referir als expresidents de la Generalitat? Quin tracte se'ls ha de donar així a nivell protocolari?
Això també està regulat. Tenen el tractament protocolari de molt honorable senyor o senyora. Només Jordi Pujol va perdre aquest tractament quan va confessar el 2014 que la seva família havia tingut diners sense regularitzar l'estranger. La resta d'expresidents, de moment, tots són molt honorables.
Ja veig que està tot previst i regulat en aquesta llei que ens ha detallat, que ens ha desgranat avui la Marta Corbalán, periodista de Catalunya Ràdio, especialitzada en informació política. Marta, moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies, Eloi. Fins una altra.
El muntatge musical és de Sergi Cotillas, jo sóc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. Tornem al mes de setembre. Bon estiu. Gràcies per escoltar-nos.